Albert Sánchez Piñol presenta Sant Cugat Victus en un acte organitzat per la llibreria Paideia. L'obra parla de la guerra de successió espanyola en clau històrica i volem conèixer moltes coses d'aquest llibre i el volem fullejar amb el seu mateix autor. El senyor Sánchez Piñol ens acompanya a Cugat.cat. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, m'agradaria que expliqués per què no dona la raó a tots aquells que estan dient que ha fet un canvi d'estil amb el tema de la novel·la històrica, i vostè sap molt bé que van bastant desencaminats, oi que sí?
Home, una mica, sí, perquè no és que jo m'hagi fet una cosa que no havia fet fins ara, és que tot el que he fet acostuma a ser diferent. Vull dir, he escrit articles de premsa, he fet guions de cinema, he fet llibres d'assaig i de conte curt, i he fet novel·les. Clar, doncs em quedava la novel·la històrica, oi? Però vull dir, ho trobo com un afegit més, no com un canvi radical de res.
Sí que compartirà amb mi que el tema del castellà és una novetat, en parlarem, clar que sí. Simplement també és una bona manera de veure com vostè, parlant d'uns temes que requereixen tant rigor històric en un moment en què l'actualitat també demana parlar del nostre país, això a vostè li ha permès, entenc, marcar una miqueta de distància amb tot plegats i assolir aquesta objectivitat necessària també per tot escriptor.
A veure, vull dir, la temàtica és actual i ho serà sempre, crec jo, però ho comentava amb l'editora, oi? Si volem fer a propòsit que surti el llibre en un moment millor, doncs és que no podem. Vull dir, ha donat aquesta coincidència que el llibre ha estat treballant-lo molts anys i ha sortit ara, que amb tot això de la manifestació i els 300 anys, doncs és clar que remarcarà molt, oi? Però vaja, és que jo penso que és un tema universal. Vam fer efectivament l'esforç de no sortir l'11 de setembre perquè volíem que fos un llibre que perdurés, no? Que no fos d'un dia. I jo crec que, vaja, que està tenint molt bona rebuda.
Considera amb mi que d'alguna manera també permetrà a la gent que segueix amb rigor històric la història del nostre país conèixer coses que fins ara no sabia. No desvetlli res, però com a mínim, quins camins creu que podrà descobrir el lector amb Victus?
Mira, jo em vaig documentar molt per escriure aquesta novel·la, perquè és una novel·la històrica i d'un tema que per nosaltres és tan crucial, no? Com la Diada, l'11 de setembre de 1714, i què va passar en aquest país. I home, veus que és un fet històric que ha estat molt parasitat, per dir-ho així, per la política i per l'aparell simbòlic. Però jo mateix, quan vaig començar a investigar, doncs em donava compte que sabia relativament poc dels esdeveniments, no? I de cop i volta et trobes tota una epopeia d'una comunitat humana que decideix resistir a dos tirans, oi? Però sí que tens raó que hi ha uns quants elements que fins ara, històricament, han passat molt desapercebuts, no? Un d'ells, per exemple, és el paper de les classes populars catalanes. O sigui, diuen que la història es repeteix, no ho sé, però penseu que en 1613 els catalans no volien resistir l'avanç borbònic, i és la pressió popular la que obliga els dirigents catalans a canviar d'opinió i a enfrontar-se al combat, oi? I en segon lloc hi ha coses que han passat molt desapercebudes, o que almenys un catalanisme essencialista ha passat pel damunt sense donar-li gaire importància, i és la contribució d'una quantitat increïble d'estrangers o de no catalans a la defensa de les llibertats i institucions catalanes, i potser el més destacat de tots ells sigui el general Villarroel. El general Villarroel va néixer efectivament a Barcelona ciutat, però perquè era fill de militars destinats a la ciutat. Ell era de cultura castellana. Clar, això al segle XIX, principis del XX, potser feia una mica d'angúnia, no? Pensar que el capital dels catalans va ser en castellà. Però avui en dia, amb la percepció social que tenim de que Catalunya és un país, doncs això, molt integrador i tal, home, pensar que el qui va defensar fins a la mort la capital dels catalans va ser en castellà, doncs a mi m'entendreix.
L'entendreix, i també entendreix aquest protagonista que té referències històriques de la seva existència, que suposo que seria important per vostè dissenyar un bon protagonista que no quedés a l'ombra dels fets històrics.
Sí, el protagonista és un tal Martí Subiria, de qui he trobat fins a 5-6 notes històriques a la documentació. Els documents d'època es parla d'ell i havia de ser un personatge curiosíssim. Però clar, jo seguint les convencions de la novel·la històrica em permeto inventar-me la vida privada i els esdeveniments personals de l'individu, del que no sabem, oi? I a mi m'interessava, com tu dius, tenir una veu narrativa molt forta. Per què? Perquè els esdeveniments són tan magnes, és una història tan colossal, que si la veu narrativa no estava a l'alçada, es convertiria en una mena de guia turístic de la història. I no volia això, jo, per sobretot, volia fer una novel·la absolutament, rigorosament documentada, però que tingui un format novel·la, perquè si no ja podem llegir llibres d'història, oi? I de debò, és que et dones compte que és un fet tan narratiu que hauria pogut escriure 15 novel·les amb la veu d'aquest Martí Subiria, no? que és la rauxa, perquè jo crec que l'11 de setembre explica la rauxa i no el seny.
En quina pàgina de Victus trobem l'Albert Sánchez Piñol?
Home, jo estic a totes, no? però hi ha molta gent que té la idea, la percepció de que els protagonistes de les novel·les són l'alter ego de l'escriptor. I és que a mi això no m'ha passat mai. Jo més aviat, si he de fer alguna translació, sóc la pobra Walter of the Sporing, és a dir, la pobra dona a qui Martí Subiria li dicta les seves memòries quan és vell. Crec que és una metàfora d'un cert tipus de narrativa, que, en el sentit de que de vegades és que tens la sensació que et dicten els personatges, i més personatges històrics, oi? I però tu com a autor has de tenir el timó del relat i no deixar que se t'imposi perquè sigui comprensible i arribi a com més gent millor, oi?
Hi ha una pregunta una mica per a punyetes. Després de La pell freda i Pandora al Congo, tens la sensació que té a les mans una obra que, per tot el que hem parlat fins ara, pot marcar-li un abans i un després amb la seva trajectòria?
Sí, és veritat. Això ho notes des del primer dia. Mai saps què passarà amb un llibre abans de publicar-lo. Però l'endemà de publicar-lo ja veus per on aniran les coses, no? I realment jo m'ha estranyat moltíssim, no?, aquesta recepció tan voluminosa i que està tenint. I vaja, és un llibre que sí, que em pot marcar un abans i un després de la meva narrativa, quan jo creia que havia fet uns llibres que havien marcat molt, perquè són molt traduïts, tot i estar escrits en català, i que ja va, jo crec que en això vaig col·laborar una mica, no?, a fer entendre que no és que hagi idiomes universals, sinó que hi ha històries universals i al marge de l'idioma en què les escriguis, oi? I aquesta, mira, a més et dona la que ho he escrit en castellà, vull dir que és una cosa una mica estranya, fins i tot per mi, no? Però ja veurem com he rebut això, però fins ara no tinc cap problema, no.
I vostè, que està bregat també amb això de que portin al cinema a les seves obres, ja li ha sortit algun pretendent amb el tema de portar aquest llibre al cinema? Perquè, com bé diu, pel rigor històric, vostè ja li ha fet la feina feta com a bon documentalista a qualsevol persona que vulgui fer la pel·lícula.
Sí, sí, o sigui, els drets ja estan venuts, però no és això el principal, sinó que jo he parlat amb els productors i els he dit que una de dues, o fem una cosa que estigui molt bé o no fem res. Perquè el tema ho requereix i no vull dir ser el responsable d'un xurro, no? D'un tema que és tan sagrat pels catalans, literalment parlant. Bueno, jo mateix estic fent el guió per evitar que es diguin algunes barbaritats, no? A més, ja havia fet algun guió i qui pot estar més documentat sobre la meva novel·la que jo, no? Però és un procés molt, molt complicat, perquè fer una novel·la depèn de tu i el teu esforç i la teva perseverança, però una pel·lícula, el món audiovisual és molt car. Jo espero que sí, que en surti alguna cosa de reeixida, però és qüestió de temps.
Alguna cosa te'ns pot avançar de la productora o de per on van els trets?
Sí, no, home, això a la seva pàgina web ho han publicat, que és Brutal Media, doncs ja ha comprat els drets i ja ho han dit, però és que això només és l'inici del procés, no el final. Aleshores, dir cap cosa, però bueno, ja estic treballant-lo molt, el guió ja està bastant avançat, oi? Ja veurem què en surt, tant de bo surti un Braveheart de la catalana, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs jo crec que serà aquest el projecte que tindrà entre mans en els propers mesos. No sé si encara té al cap algun altre llibre, de moment el deixarem descansar una mica.
Sí, no, ara toca Victus, no? I has de fer això, has de fer bolos i aquestes coses que estan bé, però és clar, també et roben temps de fer els llibres, perquè els has d'escriure i és que abans els has de pensar, no? I necessites temps, però bueno, clar, vol dir que el llibre funciona, tot això.
Doncs, senyor Sánchez Piñol, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat i molta sort i que en surti victoriós.
Moltes gràcies, esperem que sí.